19 minuts que passen de les 10 del matí. Avui fa tot just dues setmanes que dos terratrèmols van sacsejar Turquia i Síria. És un dels terratrèmols més devastadors que ha patit la regió, amb més de 46.000 persones mortes. La majoria d'operacions de recerca i rescat han acabat aquest diumenge a la tarda davant la dificultat de trobar supervivents després de 15 dies dels sismes. És per tot això que volem parlar amb el periodista freelance d'Istanbul, Albert Naya. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Albert, com ens hem d'imaginar ara mateix Turquia?
Ara mateix ens imaginem, us heu d'imaginar una Turquia totalment devastada, evidentment, per aquest terratrèmol. Ja fa dues setmanes que va passar, i si bé aquí a la ciutat d'Istanbul sembla que la gent comença a aixecar-se, evidentment les regions del sud, les regions afectades, segueixen totalment devastades, no?
La diferència amb Síria és notablement considerable?
Sí, ara mateix és considerable en quant a la xifra de morts. En quant a xifra de devastació, estem parlant de que és possible que a Síria, el que és el que jo controlo, el bàndol rebel, la devastació ha estat menor, el nombre de morts també ha estat menor, però evidentment el tema de l'ajuda humanitària a Síria segueix sent sagnant, no? A les regions del sud, evidentment l'ajuda humanitària ha anat arribant, el govern turc evidentment hi és present, per tant ha pogut ajudar molt millor als afectats, però estem parlant d'una xifra de morts que no deixa de pujar i que, bé, abans parlaves d'una xifra d'uns 46.000 morts, però és possible que aquesta xifra sigui molt més gran i que el govern també estigui comptant a la seva manera aquesta xifra, perquè ara mateix, evidentment, amb unes eleccions a tocar, són xifres que són sagnants i que els hi poden fer molt mal a nivell electoral. No?
Pel que fa, Albert, al nivell de xifres, ara ens ho comentaves, però no només, sinó a totes les tasques de rescat a Istanbul, hi ha hagut organització o ha sigut una mica caos?
Al principi va ser caòtic. Treballàvem també per poblets petits, no només a les grans ciutats, i allà ens deien que no va venir ningú a ajudar-los. Tots els equips de rescat en les primeres hores passaven de llarg, anaven a les grans ciutats on s'acumulava més desapareguts i més morts. Per tant, van ser ells mateixos, els mateixos habitants d'aquells pobles, els que tenien que treure els seus veïns de sota les runes, i evidentment molts d'ells van morir. Jo, per exemple, vaig estar en un poble que es diu Beyoğlu, al sud de la ciutat de Kahraman Maraş, una de les més afectades, i en un poble de 10.000 habitants van morir 300.
Déu-n'hi-do. Quin paper agafa l'exèrcit?
Bé, l'exèrcit ara mateix, sobretot a les regions del sud, estan en estat d'emergència. Per tant, l'exèrcit està a tots els carrers. També s'ha dedicat a la situació de seguretat en aquelles regions. Ha anat defallint bastant, perquè molts habitants, gairebé la majoria, han hagut de marxar, les cases estan buides i hi han hagut, bé, no sé si ho heu vist, però hi ha hagut bastants problemes de gent que entrava a les cases per robar. També Turquia és un país on culturalment molta gent estalvia en peces d'or, també perquè la moneda està molt, molt defallida. Per tant, aquestes peces d'or les tenen a casa i molta gent està entrant a les cases per robar el que sigui. L'exèrcit en aquest sentit ha intentat brindar una certa seguretat en aquestes zones. L'estat d'emergència, recordem, és només en aquestes zones afectades. Istanbul ara mateix no hi ha l'exèrcit pels carrers, ni molt menys, però en aquestes zones sí que hi ha presència, evidentment, de l'exèrcit, sí.
A tot plegat, què hi diuen les notícies, Albert? No sé si la població o si el govern té por a futures rèpliques o no.
Des que va haver el gran terratrèmol, que en van ser dos, i van haver, segons ens van dir, unes 3.000, 4.000 rèpliques. És a dir, les rèpliques eren constants, sobretot també a la ciutat d'Iskenderun, a la província de Hatay. Les rèpliques eren constants. En aquests moments, les rèpliques segueixen existint, però evidentment amb una menor intensitat, però no deixen de ser molt i molt perilloses, perquè recordem que no només estem parlant d'edificis totalment esfondrats, estem parlant també d'edificis amb uns danys estructurals enormes just al costat d'edificis totalment esfondrats on fins fa poc seguien havent-hi tasques de rescat. Per tant, molts edificis després han anat caient també i han anat fent mal.
No sé si la sensació és que s'ha pres la lliçó d'alguna manera i es pretén estudiar i analitzar més com construir els propers edificis després que hi hagi hagut certa negligència.
Sí, aquest és un dels temes més importants, jo crec, que podem extreure d'aquest terratrèmol. La resposta és que no han après, i això ens ho estan dient a peu de carrer. Recordem que hi va haver aquí un gran terratrèmol l'any 99, amb oficialment 17.000 morts, però després n'hi havia 10.000 que estaven desapareguts. Per tant, podem parlar de que en el 99 hi van haver més morts dels que estan dient. En aquell moment, el govern turc ja va establir unes bases perquè això no es tornés a produir, perquè els edificis es fessin amb els permisos i perquè les construccions siguessin segures. Ara s'ha vist que això realment no es va fer. Per tant, molt pocs creuen que realment s'hagi après res d'aquest terratrèmol que va passar fa dues setmanes. Per tant, tots aquests edificis que van caure, molts d'ells estaven construïts sense els permisos pertinents i sense la seguretat que qualsevol govern obligaria, diguéssim, el constructor a fer-ho d'aquesta manera. Per tant, molts constructors també han fugit, molts altres han estat detinguts i ara mateix el govern se centra en veure les causes de per què aquests edificis van caure, de per què es van construir malament, però molts diuen que al final, i mai millor dit, els constructors són caps de turc. És a dir, algú els hi va donar aquesta llicència per construir i aquí estem mirant cap a polítics de l'AKP perquè fa 20 anys que són al poder. No?
Abans ens ho deies, Albert, un país que està pendent també, sobretot el govern, evidentment, de les properes eleccions generals que s'han de celebrar al maig. No sé com s'espera que siguin aquestes properes eleccions.
S'espera, evidentment, una davallada del partit governant de l'AKP. El que també s'espera és que aquestes eleccions fixades, en teoria, pel dia 14 de maig, tot i que el decret encara no s'ha signat, s'hauria de signar el mes de març, tothom s'espera que aquestes eleccions potser no es puguin produir el 14 de maig, potser es produeixin al juny, al juliol o fins i tot més tard. El que sí que està clar, i això és una cosa a tenir en compte, és que aquí a Turquia, amb una flaire autocràtica, podem dir, la gent té por de sortir al carrer, la gent té por de protestar per por anar a la presó, per ser jutjats per insults al president. Ara mateix aquesta línia podem dir que s'ha creuat amb aquest terratrèmol. La gent no té por de sortir al carrer, per tant, qualsevol moviment, qualsevol pas en fals del govern d'Erdogan pot fer que la gent surti al carrer sense por a perdre res, perquè ja, molts ja ho han perdut tot.
No sé si d'alguna manera tot el que està passant pot influir en aquestes eleccions o no.
Creiem que sí, evidentment. Ja no és el terratrèmol o la gestió post-terratrèmol amb milers d'equips de rescat que no van arribar on tenien que arribar, sinó què ha passat en aquests últims 20 anys perquè hi hagi edificis com, per exemple, el Renaissance a la província de Hatay, a la ciutat d'Antàquia, un edifici de luxe total que en teoria tenia tots els permisos i que tenia que ser una construcció segura que hagi caigut. Exemplifica que durant 20 anys no s'han fet les coses bé i algú ho ha permès. Per tant, això els hi pot passar factura a les eleccions que puguin ser al maig, al juny, al juliol o durant el 2023.
Periodista freelance a Istanbul, Albert Naya, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot el que està passant a Turquia, a Istanbul, aquestes darreres hores i 15 dies després dels terratrèmols. Que vagi molt bé.
Gràcies.